Estés donde estés, vivas donde vivas, puedes conocer toda la actualidad del Centro Español del Juguete, Radio IBI, también en internet, www.radioibi.com.
Nuestro primer invitado, como decíamos esta mañana de viernes, es el teniente alcalde del área de servicios públicos, a su vez responsable de juventud, turismo, diversidad, así como el área de patrimonio. Elio Verdú es también portavoz del grupo municipal SOMIBI y como tal hablaremos de diversas cuestiones de actualidad local y también alguna autonómica. Debatidos asuntos también en pleno ordinario la pasada semana. Elio Verdú, bon dia i benvingut, com estem?
Bon dia, Lola, moltes gràcies. Molt bé, pues acabant ja la setmana, com sempre, sense parar, faena no falta mai.
És que ara pensé jo que la setmana mai acaba, perquè ja tenim actes de tot tipus, esta mateixa vesprada, l'acte institucional, ja és que tenim actes socials, culturals, esportius...
No parem, la veritat és que és el que dius, la setmana no acaba quan acaba la jornada i l'Ajuntament. Quan eres regidor, la jornada acaba quan decidisca la vida.
No sé si en tanta feina tindrà temps de veure telediaris, llegir premsa, ho dic perquè jo parlava de temes autonòmics, perquè estos dies pareix que va a més la pressió per a Carlos Mazón, per a que deix el seu càrrec com a president de la Generalitat. Ahir també fa uns dies havia una concentració demanant la seva dimissió. No sé, vostè què pensa d'aquesta qüestió?
Doncs que vaig a pensar que al fin i al cabo el poble mateix està alçant-se contra un president que és pràcticament il·legítim ja, amb tota la vergonya que estem veient. Un president que no dona resposta al poble, un president que, vaig a dir-ho, amb la cara dura de carregar amb 228 morts i segueix mostrant ixa ximpleria i ixe, entre cometes, saber estar com si no anigara la cosa en ell i un Partit Popular que està cobrint-lo d'una manera espectacular. A mi em faria vergonya, la veritat. Com a partit em faria vergonya com a president i la veritat és que la pressió que hi ha jo crec que no és res en el que pot anar venint. El poble està cansat, la gent està cansada, sobretot les víctimes de la Dana. Jo em poso en la pell de les víctimes de la Dana i no voldré imaginar-me el nivell d'indignació que jo tindria per dins. Es estaria cremant de veure que encara tenim un president que després de mesos de la catàstrofe encara pareix que estiga justificant-se i més amb totes les patranyes que estan eixint. Jo al·lucine amb tot este... La veritat és que és mancillar el nom de la política, la veritat. Mantindre el senyor Mazón on està és mancillar el nom de la política.
Compromís, Joan Baldoví este mateix matí estava en premsa amb una notícia dient que a lo millor l'alternativa són eleccions abans del temps que toque.
Doncs sí, la veritat és que cap i a la fi quan queda més que demostrat que un govern és incompetent a tots els nivells, que no ha sabut gestionar ni reconèixer errors ni reparar, crec que queda clar la necessitat d'una nova ronda d'eleccions en el sentit de deixar que el poble decidisca si volem o no volem que este partit continuï al capdavant. La veritat que jo crec que queda demostrat el que el poble valencià està volent. Que és una dimissió d'este senyor i una nova presa de decisions.
A veure què passa en aquesta qüestió. Ens quedem a IBI. En el ple ordinari, SOMIBI va presentar una moció de la que ja parlàvem en l'entrevista del mes passat per a blindar, diguem, el territori davant la instal·lació de macroplantes fotovoltaiques. Diu l'oposició que el decret llei que demanen vostès derogar ve del govern del Botànic.
Sí, i bé, el vaig dir en ple. N'hi ha que saber posar-se i actualitzar-se en el context que tenim, i tot i que vinga d'un govern en el que estava Compromís i el Partit Socialista, crec que hem de renovar, sobretot anem a deixar clar que hi ha modificacions dins d'esta llei, que són les que ha aplicat també el Partit Popular i que són les que nosaltres estem en part denunciant que s'aplique a plaer i per explotar el terreny i especular sobre el terreny com no toca. Aleshores, n'hi ha que progressar. N'hi ha que progressar, n'hi ha que saber mirar cap a davant i tot allò que considerem que no és factible o que s'ha de corregir, creem que s'ha de fer. És a dir, que si s'ha de corregir una llei, vinga d'on vinga, vinga del color que vinga, el que n'hi ha que, és el que vaig explicar, el que n'hi ha que veure és el bé dels nostres terrenys i el bé dels nostres paratges i que siga de manera racional i no com està corrent ara mateix, que és un despropòsit total pel benefici d'uns pocs, la veritat.
I què pensa de la proposta del Partit Popular de modificar l'impost, l'IBI, per a dissuadir a aquestes empreses? Suposo que esta proposta un tema de debat en el ple d'abril, no sé si se arribarà al ple o com estarà la qüestió.
Que la proposen. Quan ens arribi la proposta, valorarem el que se tenga que valorar. Però, des de luego, la nostra proposta de moció és la que es va aprovar.
Elio Verdú serà representant de l'Ajuntament en el Pla Zonal de Residus. Qui forma part d'aquest pla i quina és la seva funció?
Vale, a veure, el Pla Zonal, o sigui, el que és el Consorci de Residus, és una entitat supramunicipal, val? És a dir, que està per damunt de distints municipis, i és un consorci format per molts municipis, entre els quals està Alcoi, està Xixona, està Mutxamel, està Cocentaina, Muro, Ibi, Alcoi ha comptat, per així dir, i alguns pobles de l'Alacantí. Bueno, Alcoi ha comptat. En Alcoi, per exemple, entra Tibi, Ibi i Alcoi, però Castellonir, per exemple, perteneixen a un altre consorci. I la funció d'aquest consorci és la gestió de residus, la gestió de les plantes de tractament de residus. En aquest cas, nosaltres tenim, per una part, la planta de Pedra Negra, de Xixona, que és on van a parar els nostres residus orgànics i de resta i de més. Entonces, el que gestiona el consorci, entre altres coses, també és el tema dels ecoparcs, el tema de l'educació ambiental i clar, òbviament duent jo la gestió de residus així al municipi d'Ibi, el que van pensar era canviar la representació municipal de Blanca per mi. En un inici, òbviament, van posar a Blanca perquè, com du medi ambient, quan vam iniciar la legislatura van pensar que estaria estretament relacionada, però bueno, amb el transcurs del temps han vist que com que veure més amb la gestió de residus que amb el tema mediambiental que es gestiona si a Ibi, tenia més sentit que estiguera jo al capdavant d'aquesta representació.
El tema de residus és complicat, és una tasca molt complicada, pense jo des de fora, no? Perquè envien del consorci també notes de premsa del treball que van fent i publicitat de gestió de contenidors, d'ecoparcs, tenim normativa nova, aplicar tot això, campanyes d'educació, conscienciació, és complicat això, no?
Sí, això, com dic sempre, la gestió de residus sòlids urbans és un món, o sigui, és molt, molt complex. Com sempre vinc a dir, no es tracta únicament de replegar bolses de brossa i els contenidors de reciclatge i dur-los a una planta. Té una complexitat darrere molt, molt, molt gran. De fet, ara mateix havia abandonat jo una reunió que estàvem mantenint amb IBIAE i amb el consorci per anar tractant temes de cara a la nova contracta, perquè és que és molt complicat, és que n'hi ha moltes, 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 moltes qüestions relatives a residus. Els sistemes de recollida, com vas a cobrar la tassa, què vas a incluir dins de la tassa, les aportacions que has de fer al consorci per les gestions que està fent, ha d'estar tot molt, 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 molt justificat, i requereix de molts serveis. Requereix de molts serveis. El tema de la gestió de residus no depèn únicament d'un tècnic en l'Ajuntament que controli un contrat. No, s'han de supervisar molts contrats, uns alquilers de contenedors, el contacte directe amb el consorci, el com bé dies, el compliment d'unes normatives, tindre un pla local de residus, complir amb el pla integral de la Comunitat Valenciana. Hi ha moltíssimes normatives que s'han de complir, i per fer complir aquestes normatives n'hi ha que tindrem, invertir en bons serveis, la veritat, i molta gestió administrativa, moltíssima gestió administrativa.
Ara, en els contractes que estan treballant per a la seva adjudicació en estiu, com ja va explicar moltes vegades, no sé, suposo que van a ritme, si estem en una reunió amb MIBIA, és que també la zona industrial estarà ahí?
Clar, això és el que estem debatint, a veure com, encara no puc donar molta informació perquè com la licitació encara no s'ha llançat, però òbviament la part industrial està dins del municipi. Com sabem, ara mateix aquesta gestió s'encarrega IBIAE a través d'un acord que es va fer fa uns anys, necessitem comptar amb aquesta entitat per veure com anem a gestionar de cara al pròxim contracte, veure la seva visió, quines solucions podem donar, vull dir, treballar, la qüestió és treballar de manera conjunta. Sí que aclarar que, o sea, adjudicat no estarà adjudicat en estiu el contracte. El contracte acaba en estiu, però adjudicat no estarà adjudicat en estiu perquè aquest tipus de licitacions solen allargar-se. Volem que s'adjudiqui durant este any, això 100%. Però la licitació ha de quedar molt ben redactada. No volem que es llança una licitació per llançar, per complir uns terminis, sense que estiga tot ben filat i ben consolidat. I en això és en el que estem treballant.
Però va a ritme.
Sí, va a ritme, 100%.
I com està el tema del camí avariat? Perquè faltava una peça per arreglar, és que tots són problemes, eh?
Sí, és el que té a veure. Són camions que s'utilitzen a diari, que tenen uns anys, i bueno, com vaig comentar, va haver una avaria dins del camió, en una peça de la centralita, i és una peça molt específica que han hagut de fabricar, i bueno, l'empresa està posant tots els mitjans possibles per revertir la situació. Com vaig explicar al ple, van intentar alquilar algun camió per suplir-lo, està impossible, no hi ha d'aquest model, i l'única solució que han tingut és que ens duguin un altre camió però amb una capacitat menor. Aleshores, és per això que observem aquestes saturacions en els contenidors, però bueno, l'empresa està posant tots els mitjans possibles per a revertir-ho, i aquesta avaria, pues, bueno, de moment, com vaig explicar, és possible que hasta dins d'un mes o així no comptem amb el camió reparat.
Des del Partit Popular, sap vostè que diuen la pressió de l'Ajuntament a l'empresa hauria de ser o podria ser major perquè és la responsabilitat de l'empresa.
És que aquesta opinió es fa des d'una posició molt còmoda. És molt fàcil sentar-se sense valorar siquiera, com he dit alguna vegada, no sé, com vulguin que passen pel despatx, que s'informen bé, perquè és molt fàcil arribar al pleu i soltar-la, perquè ni siquiera són capaços de consultar una comissió, vull dir, o passar durant el mes pel meu despatx a preguntar això com va. Jo informe de tota la situació i de més. Que l'Ajuntament hauria de ficar més pressió a l'empresa. És que és d'ignorància dir això, com si nosaltres no estiguem supervisant el contracte com toca. És el que es va dir. Quina pressió vol que apliqui? Que rescindisca el contracte? O sea, és que l'única opció que mos queda és, val, tu no mos poses el camí, que fas? Rescindisca el contracte i mos fiquem en el major lío de la història, que seria tallar un contracte, mirar una altra empresa que en suplir aquest servei hasta que isquera la licitació, ficar-nos en un contracte d'emergència, en el lío burocràtic això suposa, perquè un contracte d'emergència no té les mateixes característiques que un contracte ordinari, va molt més restringit, el lío burocràtic que suposaria, i que no tindríem el servei d'avui per demà, perquè un servei d'aquestes característiques no és vales contracte de matins dos poals. No, això té un temps d'espera prou dilatat. Aleshores, òbviament no podem fer-li això a l'empresa, Perquè a més l'empresa està fent per complir en les seues obligacions. El que li vaig comentar al senyor Peleteiro és: si el que vostè em parla és de responsabilitats contractuals, de penalitats a l'hora de liquidació, és possible que a mi es puguin aplicar, però és que això és algo que es decidirà posteriorment amb el departament de contractació i amb l'àrea de gestió, però el problema actual, que és el que hem de solucionar, és el que tenim sobre la taula i el que s'està solucionant de manera provisional, com s'està solucionant. És el que li vaig dir: què vol, que pinte el camió? El pintem. O sea, vull dir, és molt fàcil dir que l'empresa tiene que cumplir, que l'empresa tiene que cumplir, que molt bé, però que la realitat és la que és, i no hi ha camions, que fem? És que crec que no és tan difícil d'entendre. I és el que dic, també l'empresa està en una situació en la que se'ls deuen encara molts diners de la continuïtat. En el 22 va acabar el contracte de la neteja viària i fins el 24 no es va adjudicar el nou. Hi ha hagut un període de continuïtat en el que es deu sencer. Perquè per temes jurídic-administratius, a l'hora de justificar aquest pagament, ha estat molt complicat. I fins que no acabem d'aprovar el pressupost i poder fer un reconeixement d'estat judicial i muntar-ho bé, no es podrà pagar. Aleshores, no estem en una posició tampoc com per exigir-li a l'empresa el nivell d'exigència que crec que vol el senyor Peleteiro, que sí, que jo sé el que opina i que també té part de raó. És que no li la lleven, en el sentit de un assumpte és el pagament d'uns deutes i l'altre assumpte és l'obligació contractual que té aquesta empresa. Molt bé, però crec que n'hi ha que assentar un poquet el context en el que tenim el poble i no és fàcil prendre una decisió a la ligera. I s'ha de prendre amb molta consciència. I des d'ací, pues, jo sí que vull agrair l'esforç que està fent l'empresa per intentar complir amb els terminis. Sobretot també, torno a dir, amb el contracte que n'hi ha. O sea, peres a l'olmo no se poden pedir. El dia que tinguem un contracte en condicions, aleshores demanarem.
I com està ara solventant-se el problema, diguem?
Pues com he dit, el problema s'ha solventat amb un camió provisional, però que té menys capacitat. Aleshores ha de realitzar més viatges i per això tarda més a replegar els contenidors.
I són els contenidors de cartó?
Afecta sobretot en el contenidor en els contenidors grocs, en la replegada dels envasos lleugers. Perquè el cartó és més fàcil de comprimir i d'aplastar i encara que siga més xicotet, la capacitat no es veu tan afectada. Però els plàstics tenen un volum major i per així dir-ho el camió es plena en seguida. Aleshores, conforme es plena, li toca anar a la planta, deixar a buidar el camió i tornar. Aleshores, és per això que n'hi ha un retras a l'hora de replegar tots els contenidors del poble.
I un mes, diu, encara.
Sí, perquè és més o menys el termini que ens donen. És desesperant, perquè és desesperant per a mi, és desesperant per a la pròpia empresa, perquè la pròpia empresa no vol estar en aquesta situació, està claríssim. I jo sóc el primer que no vull aquesta situació. O sea, seria de locos pensar que això ho vull fer aixina de mal. Però les avaries ocorren i els imprevistos són aixina, i és el que dic. És que en el contracte que tenim no pot demanar peres a l'olmo. Este contracte, ho torno a repetir perquè sé que n'hi ha gent que encara confon els dos contractes, no és el de la neteja viària, segueix sent el de la replega de residus, que és el mateix de 2015. O sea, és el mateix contracte d'entonces, és un contracte en el que s'inverteixen escassos 300.000 euros, quan, per exemple, en muros s'estan invertint de 500.000 a 600.000, hasta en tinc entès, i és menys de la meitat, i en el que es paga, pues, lo que pagues tens. I és que és així, és que és així. Em sap mal dir-ho, però és així. Més ganes que de canviar este sistema i que s'invertisca lo que toca, que jo... Vull dir que no sé si les té algú, perquè jo sóc el primer que no vull tindre el poble aixina, ni tindre que estar rebent tot aquest tipus de queixes.
Sí, i queixes ja no de l'oposició, sinó també de veïns, no?
Efectivament, no, si això... Si les queixes de l'oposició venen una vegada al mes, per aixina dir-ho. La pressió i el pes que jo tinc ve a diari, perquè és normal, els veïns es queixen de la situació... I jo necessite revertir aquesta situació amb un nou contracte.
Y en el bus es una avaría, es un mantenimiento rutinari, que es
efectivamente así de nou. Hem aprofitat que el 17 i el 18 no hi ha classes per dur el bus a manteniment i reparació. Havien començat a saltar-li unes quantes alarmes, havien saltat uns quants xivatos i hem allargat el màxim possible per no repercutir en el servei. Aleshores, bueno, la setmana passada vam dur a que li feren el diagnòstic, per així dir-ho, i li han de canviar un parell de cosetes per a que pugui continuar bé, perquè perd líquids, han de canviar un manguito i de més, i bueno, pues, aprofitant que no n'hi ha institut, i això es no el duem a reparar, i així quan torna per classes, pues, que no es veig afectat del servei.
Està també també pendent l'adjudicació de la neteja d'edificis municipals.
Efectivament.
Ja quedarà poc, no?
Sí, a veure, en principi el procés està ja a mig finalitzar, ens queda aprovar el pressupost per poder adjudicar-ho, perquè si no, no dona la partida. Però bueno, en principi l'aprovació del pressupost la tenim a la volta de l'esquina, per així dir-ho. Per aquesta part puc ser prou optimista. I bueno, l'adjudicació de la neteja d'edificis la tindrem en el pròxim parell de mesos. Puc dir que és possible que estigui ja adjudicat.
A la vuelta de la esquina, pero ¿dónde está la esquina? ¿Cerca?
Sí, está cerca, está cerca.
Bueno, pues esperamos, porque es una pregunta que llevamos ya ahí.
Sí, no, esta vez parece que... A ver, estem, el equipo de gobierno, desde luego, ya ha mantingut las reuniones a nivel intern per cuadrar las nuestras partides y demás. No sé quines gestions queden a nivell de serveis econòmics, no és la meva àrea, i és de veres que ahí desentenc quins són els procediments a vindre, però bueno, esperem prompte poder convocar a l'oposició per presentar-los borrador de projecte, veure quines propostes ens poden fer ells i a veure en quins límits podem jugar. Però sí, en principi vull ser optimista i pareix que prompte podrem presentar-ho.
Desde su concejalía continúan también actuaciones en los colegios y podas en diferentes calles. Esto es, digamos, el trabajo ya del el día a día.
El día a día, sí. Sí, en los colegios estamos acabando de finalizar todo lo que había pendiente. Quedan acciones así importantes como una reiterada, que es lo que dije en el pleno, que me lo suele reiterar el señor Peleteiro, y también por parte del colegio, en principio se va a solucionar ya pronto de cara a la Semana Santa, que es, bueno, detrás tienen un patio con caucho que está deshecho, como es el patio de infantil, los niños juegan con ese caucho, se lo meten en la boca, está deshecho con la toxicidad que eso puede comportar y que no esté decente, entonces queremos repararlo y vamos a hacerlo durante la semana de Semana Santa y demás. Pero bueno, los colegios la verdad es que no dejan nunca de llegar cosas, porque bueno, son muchos niños y niñas, hay mucho movimiento y del uso pues se van generando a veces roturas y cosas, pero bueno, lo gordo en principio se está acabando de finalizar. También llevamos al polideportivo apoyo por parte de la brigada, porque como allí también tienen personal escaso de mantenimiento y son instalaciones muy grandes, también había varias acciones para varios trabajos para realizar y les realizamos el apoyo. Y en cuanto a las podas y demás, sí, con el equipo que tenemos de jardinería, que es muy muy pequeño, estamos haciendo labor rutinaria y sobre todo de zonas así más peligrosas. Entonces lo que vamos a hacer es una externalización de nuevo de servicio de poda para dar apoyo y que quede realizado lo antes posible en muchas de las zonas que tenemos, zonas donde tenemos ya más peligrosidad, más que una poda rutinaria, es porque las ramas ya o dificultan visión o están tapando una acera o están dando un balcón y esas son las primeras que queremos atender. Y también tenemos por otra parte pues calles rutinarias en las que ahora mismo necesitan poda para que no haga fruto el árbol y nos vuelva a repercutir como el año pasado, como todo el mundo sabe, que se nos llenó las calles de moras y bueno, fue una odisea para limpieza y para todo.
¿Qué le ha parecido el resultado de la consulta de la lengua base, ya que hablábamos de los colegios?
¿En general o hacia Ibi?
¿Qué vulga dir?
A veure, en general, vaig a començar de lo general, sí. Vaig a fer un raonament deductiu. En general, a veure, per una part podria dir que content perquè hi ha hagut una mínima majoria del valencià, però és que això no és una victòria. És que no podem estar celebrant això. Això és únicament que no hem perdut. Això ha sigut, de nou, un qüestionament a la llengua. I un qüestionament al valencià i a l'ensenyament en valencià i al dret inherent que té el poble valencià d'aprendre en valencià. I que s'està llevant amb aquest tipus de consultes i de lleis. Perquè queda qüestionat, de nou, és el que estem dient, estem qüestionant la llengua base d'educació i no estem qüestionant altres tipus d'assignatures. És que és de vergonya, és que de nou, és que vaig a dir, és que és de vergonya. Aleshores, content? Sí, puc dir que podem dir que estem contents a nivell de que el poble s'ha pronunciat i vol valencià, però és que no m'agrada el procediment, és que no és correcte, perquè està creant confrontació. Està creant confrontació entre famílies, l'equip docent el du pel camí de l'amargura i què vol que vos diga? Ara mateix, inclús en pobles on ha deixat un 100% de valencià, el xicotet percentatge que n'hi ha que volguera estudiar en castellà, l'únic que va fer és crear-li més rebuig al valencià. I és que és l'objectiu d'este govern. Este govern vol crear aquest rebuig al valencià i qüestionar la utilitat de la llengua, com sempre l'utilitarisme de les llengües per davant, en comptes d'agafar-ho com un patrimoni inherent del territori. És que és flipant, és, en la meva opinió, ignorància supina de no haver contactat ni siquiera a la comunitat científica i educativa per tot aquest procés. I bueno, i així a Ibi, no, el resultat a mi personalment no m'ha sorprès, perquè de veres que així tenim una població prou 50-50, per així a dir-ho, i bueno, poc sorprenents els resultats, la veritat. A mi el que em dona llàstima és que per culpa de lleis com aquesta, així a Ibi es pugui començar a perdre l'ús i l'ensenyament en valencià, perquè així ja ocorre. Així ja ocorre que inclús famílies que... O sea, persones que han estudiat en valencià cauen en un desús d'esta llengua per la situació sociolingüística que existeix així i pel rebuig que país que es fomenta cap al valencià. I això és una realitat. Així a Ibi la llengua està molt polititzada i està molt associada a X sectors i a mi em dona llàstima que tinga que ser aixina. Que inclús propis valencianoparlants són els que rebutgen l'ús del valencià. Això es coneix com a autoodi, és un fenomen lingüístic. I a mi em dona molta llàstima. Em dona molta llàstima perquè no hauria de ser objecte de política la llengua. Perquè les matemàtiques no són objecte de política. Les ciències tampoc són objecte de política. Per què la llengua ha de ser objecte de política? I voler relacionar-ho sempre amb ideologies que no, xe, que deixem la llengua en pau d'una vegada. El sistema que teníem estava funcionant bé. Si vols tindre la llengua base en valencià, l'apuntes en valencià al teu fill o filla, i si no l'apuntes en llengua en castellana, i tots contents, però el que n'hi ha que fer és velar perquè una llengua que està maltractada, perquè és que és una llengua que està maltractada, i tot aquell que diu que era una llengua imposada ho diu massa a la ligera. O sea, dir que la llengua valenciana estava imposada és realment de no tindre ni idea de lo que és un imposament, la veritat, perquè jo podria parlar de que a mi m'han imposat el castellà, perquè jo vinc de família valenciana i jo he tingut que aprendre el castellà i no se m'ocorriria dir a la ligera ara mateixa que a mi m'han imposat el castellà, perquè seria ridícul. És una llengua que es parla dins d'aquest estat i que no, que és oficial i que no va perdre's, però la llengua valenciana, que sempre, que històricament està perseguida, i el context sociolingüístic que tenim així, si no es cuida, si no es vela perquè en les escoles n'hi ha algun ensenyament en valencià, és que es perd. I és que com seguim este camí, a Ibi l'ús del valencià començarà a decaure. I que n'hi ha gent que se n'alegre Es que és de llàstima. I és tot perquè volen vincular a pancatalanisme i a independència i a més. És que em pareix una burra, com si no n'hi hagueren gent de dretes que parlaren valencià i que defensaren el valencià. És que no... O sea, dins del mateix Partit Popular, així a Ibi, la majoria parlen valencià, és el que els vaig dir. Parlen valencià, viuen en valencià i han estudiat en valencià. On queda la coherència? On queda la coherència d'alegrar-se que la gent puga decidir no s'estudia a València? És que això no hauria de poder decidir-se. Si la llei obliga a cuidar la llengua que està minoritzada, perquè és que està minoritzada. Una llengua minoritzada és una llengua que pateix restriccions d'ús, que històricament i socialment està qüestionat. No tinc que anar-me molt més lluny que quan vaig dur un grup en valencià, va ser el propi Partit Popular el que va qüestionar si l'havíem donat 20.000 euros a un exparlamentari. No, perdona, ens havíem contractat un grup en valencià, haguera contractat una altra persona i no s'haguera qüestionat. I damunt també van tildar el concert de l'any passat, de fa dos anys, de quan va vindre News, de concierto con independentistas. És que és ridícul. És tot vincular a lo mateix. I qüestionar la llengua, i polititzar-la, i és el que vaig dir. És que estem afectats, estem molt farts. Estem molt farts de que el 2025 encara tinguem que traure sobre la taula el debat castellà-valencià com si estiguérem d'una època de Franco. O sigui, ja està bé. Ja està bé de fer lleis en poc trellat. Anem a centrar la política en el que tinguem que centrar-la i deixem la llengua d'una vegada on toca.
Un pacte per l'educació i otro per la cultura. I ja seguim treballant, però a la una, que és el que toca en qüestions que deberían ser prioritàries, com en este cas, pues, per exemple, esas, educació i cultura. Vamos a hablar de turisme, que esto también enriquece sempre a les persones.
Efectivament.
Hacer turisme. En este cas, aquí se crea la mesa del turisme para que vengan a IBI, ¿no? O incluso para que los iberses conozcamos IBI, que no sé hasta qué punto también podemos... decir esto, porque yo todavía escucho personas a lo mejor que me... Uy, pues yo al Museo del Juguete no he ido y a Torretes tampoco he subido.
Sí, efectivament, Abore, la idea és, òbviament, atraure turisme exterior, està clar, que vinga gent de fora a conèixer IBI, però que servisca també per manejar la pròpia gent del poble, mobilitzar, eixir al carrer, que hi hagi moviment, intentar començar a convertir-nos en referents i explotar bé els recursos que tenim. Aleshores, des de turisme vam pensar que una bona idea pot ser la creació de la mesa de turisme, que és la que s'ha creat amb distintes entitats del poble, doncs, entitats festeres, entitats d'hostaleria, entitats com Aihu i demés, i poder consensuar un poquet, doncs, decisions estratègiques per veure per quin camí volem dur i agafar idees, propostes que millor a nivell municipal no se'ns ha ocorrit i es proposen en esta taula, es posen i es valoren crec que pot ser algo molt positiu. En la primera reunió que vam tindre, pues, vam estar tractant temes, pues, com el que vaig dir, el tema de consolidar rutes com les que tenim de la ruta de tapes o la ruta de l'esmorzaret.
Això anirà, tindrem edició
Sí, la idea és que la de l'esmorzaret 100% la tindrem pròximament, i la de ruta de tapes en principi volem intentar que siga de cara a finals d'any perquè ens doni temps a organitzar-ho bé i donar-li forma, i més que res perquè també necessitem una aprovació de pressupostos per això. I volem pegar-li voltes a una possible tercera ruta que vaig encarar a un plat de calent, a plat típic d'Ibi, però bueno, això està encara un poc en l'aire, volem veure de quina forma li podem donar. Van tractar temes com, per exemple, la fireta de l'Herberet, que està també està cociéndose, val? Perquè aquest any volem donar-li un nou format que ja quan estiga consolidat ja vindrem a parlar més en detall juntament amb el Museu de la Biodiversitat, però este any volem fer un concepte un poquet més rotund i més potent i intentar consolidar ixa fireta a IBI i que siga un poc referent, perquè no la tenim en cap altre puesto i volem que pugui ser un poc referent de la zona d'ací. També vam estar tractant temes com la Fira d'Alicante Gastronòmica, que és la que se celebra a principis d'octubre, finals de setembre a Alicante, a Alacant, i bueno, normalment anem de la mà del Patronato de Costa Blanca, i el que havíem valorat és veure si a lo millor amb una suficient participació per part de la hostaleria, poder nosaltres alquilar a millor una zona més gran, fer un stand propi de IBI i poder promocionar pues comerços d'hostaleria en la fira i tindre un poquet més de visibilitat. Però bueno, això està per treballar i per debatre. Així com altres propostes com rutes tematitzades que hi haurà durant diversos diumenges al llarg de l'any, les rutes màgiques que van de la mà de medi ambient, un munt de propostes que, bueno, que estan sobre la taula i volem treballar-les conjuntament amb aquestes entitats, perquè creiem que és positiu que recursos del poble puguen tindre una participació activa.
Aquestes temàtiques estarien bé també per això que parlàvem, no? Per a la pròpia gent d'IBI.
Efectivament. Que pugui manejar
si l'aigua, no sé, els pous de neu, no sé.
Efectivament, està la ruta de l'aigua, que està bé organitzada també pel tècnic de joventut. Tindrem rutes per pous, tindrem rutes tematitzades també amb història per a cidis del poble. Vull dir, n'hi ha distintes rutes que són molt interessants, que a part de que atraiga gent de fora, com diem, la nostra intenció és també que manege a gent d'ací de IBI.
Pues Elio Verdú, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana. Nosotros continuamos nuestra ruta de entrevistas en la mañana de este viernes. Iba a preguntarle, porque hoy he visto en prensa una noticia de Xixona. Los jóvenes de 12 a 13 años decidirán en qué invertirá el ayuntamiento de este caso de Xixona 20.000 euros. Me ha llamado la atención, no porque sean presupuestos participativos, que también podríamos hablar de eso, sí. Pero de momento en IBI nos conformamos con que haya presupuestos. Luego sí. Ya veremos si son participativos. Sino por
el rango de edad.
Sí, por contar con los jóvenes, ¿no? Que a veces... Como también en el Pleno se echaba en falta la convocatoria del CLIA, que depende de la Concejalía de Educación, pero como que usted lleva juventud, escuchar a los jóvenes, saber qué quieren, ver cómo se les puede dar respuesta a esas inquietudes.
Sí, la verdad es que la situación de la juventud de IBI está un poquito delicada y bueno, mi idea es poder consolidar un poquito también, igual que con la mesa de turismo, se ha creado una mesa de turismo para contar con entidades, mi idea es trabajar con las entidades que tenemos aquí juveniles. También, de nuevo, a falta de presupuestos, porque necesito... Bueno, tengo un par de ideas que en tenerlas claras ya las contaré, pero que ya he estado comentando un poquito con algunas asociaciones orientadas también un poquito al Casa al Jove. Y crear una mesa joven con la que contar para distintas decisiones. Y la verdad es que esta idea me parece muy bien. Esa es una idea muy buena. Que sean presupuestos participativos jóvenes, que se cuente con la opinión de la juventud. La verdad es que es una idea muy buena.
Pues yo ya estoy un poco mayor, pero seguro que en esa mesa saldría el Casal Jove, el Casal Jove, y un local de ensayo para los grupos de música.
Sí. Pero bueno, vamos a probar unos presupuestos y a ver si poquito a poquito podemos ir invirtiendo en estas cositas.
Pues Elio Verdú, que pase un buen día y disfrute este fin de semana. También aprovechamos, ya que hablamos de jóvenes, para trasladar nuestra enhorabuena a esos que se van a subir esta tarde al escenario del Teatro Río, porque tienen un expediente excelente, tanto en primaria como secundaria, y creo que bachillerato se incluye. Así que a todos ellos...
Enhorabuena.
Enhorabuena y que no decaiga esa motivación por estudiar y seguir sacando ese expediente. Gracias y a disfrutar del día.
Igualmente, muchas gracias, Lola.
La Ràdio del Poble té moltes coses a dir. Ben trobat en la xarxa d'emissores municipals valencianes.